Pluga FM Radio.
Un passeig musical a l'Espluga FM Radio.
Ens disposem a donar inici a un nou programa, Passeig Musical. Un programa que ja forma part de la grella de programació d'aquesta emissora. Per aquest motiu, voldria fer extensiu a tot l'equip de l'Espluga FM Ràdio el meu agraïment per al suport i ajuda rebudes i per creure en el projecte que els hi vaig proposar.
Passeig Musical amb Antoni Sabater.
La música és una immillorable eina de comunicació entre les persones. Com deia Pau Casals, la música és el llenguatge més universal. Se'ns apareix efímera, immaterial, etèria, i això encara la fa més fascinant i misteriosa. Amb el convenciment que la música proporciona positivitat i saludable evasió, que estimula la sensibilitat i la introspecció, per tot això, i més, ens sentim motivats per fer-ne un programa radiofònic. Bona tarda. Jordi Saumell, al control de so, i Antoni Sabater, a la locució, us proposem un passeig musical. Benvinguts. Quan vaig voler donar forma a aquest programa, una obra de l'hongarès Béla Bartók que em va suggerir l'idea. Es tracta d'unes peces per piano que les va anomenar Microcosmos. Aquesta metàfora d'un univers musical em va semblar que s'ajustava allò que volia, però encara faltaven més ingredients, i el més important, que fos un univers singular. I perquè fos tan particular, calia comptar amb algú apassionat per la música, amb un convidat amb bon criteri. Un bon guia per fer un passeig musical a la manera d'un promenade, com aquells quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky, i així anar gaudint dels suggeriments del nostre convidat. Us proposem, doncs, d'entrar en aquest univers musical particular i compartir plegats amb la proposta del passeig. Vidat és un melòman excepcional.
Bona tarda. Bé, jo no sé si amb la presentació que acaba de fer l'Antoni Sabater jo compliré les expectatives. Ell m'ha tractat de melòman... com has dit? Melòman?
Excepcional.
Bé, jo, a mi m'agrada la música, m'agrada, no sabria dir des de quan, des de sempre... No sé tampoc com em va agradar, però sé qui segurament va ser el causant de que m'agradi qualsevol tipus de música. Va ser el meu padrí, el padrí Jaume. El padrí Jaume em va comprar, quan devia tindre entre 12 i 14 anys, un tocadiscs. Un tocadisc de la marca Cosmo, dels que hi havia aleshores, una mena de maleteta portàtil amb un altaveu sol que la podíem portar cap a tot arreu. Ell me'l va comprar, no perquè jo pogués escoltar música, que també, però me'l va comprar segurament per assegurar-se que ell pogués escoltar la música que no havia pogut sentir fins aleshores. Per tant, els primers discos que jo vaig escoltar van ser tots sarsueles, orquestes, com la de Mantovani, i també algun altre cantant d'aquests de sèrio, de música sèria, recordo l'Alfredo Kraus. Després d'això, el meu germà em va regalar un disc dels Beatles, el Sgt. Peppers, i a partir d'aquí va anar venint tot lo de més.
Molt bé, que això serà el que anirem anant desgronant al llarg del programa. Més o menys ja ens hem situat com es vau conèixer a la música i el Pep Torres, no? I bé, doncs ara tindrem ocasió de conèixer aquestes músiques i estils musicals que per tu deuen ser els teus tresors. Què et sembla? Com ho encetem, això?
Mira, jo ho encetaria amb una cançó... Segurament que les cançons que he triat no són massa res d'especial per tothom, però sí que ho sona una mica per a mi. La primera que he triat és una cançó dels Beatles, que està en un disc que es diu Please Me, un recull. La cançó és Love, Love, Love Me Do. Aquesta cançó és important perquè l'anàvem a escoltar al Cultural amb una màquina de discos que hi havia d'aleshores, que penso que amb un parell de pessetetes de l'època podies escoltar una cançó. Era aquesta. Aquesta cançó, els que em coneixen ho saben, a mi em va fer fer més d'un pecatot, pecatet de l'època, sense importància.
Doncs hem començat amb aquesta peça dels Beatles, amb l'adolescència del Josep Torres, que també poc per aquesta època devia funcionar l'olla barrejada. Espera, perdona, espera, el Cultural, això era amb una màquina del Cultural. Recordem on era el Cultural i què era. Era un bar i un cinema.
Bé, el Cine Cultural era més que el cine, era el Centre Cultural. És el predecessor del Casal, era un lloc de socis, no? Sí. El Centre Cultural. I allí hi havia, a la planta baixa hi havia el cinema, teatre. Jo allà només hi havia vist Els Pastorets i pel·lícules de cine de l'Oeste, és de les que més em recordo. I pujant unes escales, a la sala de dalt, hi havia el bar. I en una sala del costat del bar, on hi havia, penso, uns billars, allí hi havia el que aleshores en dèiem una sinfonola. Era una màquina de discos i allà escoltàvem aquests primers discos, els anàvem a escoltar allà, perquè és evident que la ràdio d'aquell temps no els posava. La ràdio d'aquell temps escoltàvem música d'aquí, del país, i per tant si volíem escoltar alguna cosa de fora havíem de pagar. Això era el Centre Cultural. Per tant, els diumenges a la tarda, el que fèiem la canalla, parlo de quan jo devia tindre 12, 13, 14 anys, era anar al cine i després anar al bar, no a fer el vermut, evidentment, però sí a posar discos i a jugar a les màquines aquelles del Millón. Això sí que tu,
sí.
El Millón era tot un pagat, no? Era màquina del Millón, discos i el bar.
I la primera televisió que recordo, i em sembla que era aquí el Cultural. I després, amb aquestes escales que dius del cinema al bar, hi havia un entresol, que hi havia la màquina de projecció.
Exacte. Bé, hi havia el Centre Cultural, estava format per la platea, i després hi havia el que ara seria l'amfiteatre, que era un amfiteatre molt curiós, sobretot als costats, per tal com estaven les cadires. Ara seria difícil d'explicar, però era un cine-teatre molt curiós, molt.
Ens desmarxaríem molt de... Però aquella sala de projeccions és que és un retrat del cinema Paraíso.
Exacte, seria el mateix. Seria el mateix fins i tot a quan, després de ser Centre Cultural, el va governar una miqueta la part església, el senyor rector, en aquella època mossèn Colom, quan passaven alguna pel·lícula i la pel·lícula tenia alguna escena escabrosa,
es tallava,
no, la mà al davant, directament la mà al davant, fins que passava l'escena i després...
Bueno.
Jo he sentit que volies parlar de l'olla barrejada. Abans de passar de l'olla barrejada, hauríem de posar una cançó que també és de les que a mi m'ha marcat, que és The House of Rising Sun, dels Animals. Després
sí.
Parlarem.
Sí, sí, de
l'olla barrejada. I entrarem, si convé, l'olla barrejada.
Aquí cantava l'Eric Burden, no?
Exacte. Abans encara, si m'ho permets, Antonio, sí, abans encara de passar al tema olla barrejada, hauríem d'escoltar una cançó que hi ha dels Canàrius, que es diu, l'anglès, jo el pronuncio malament, però penso que es diu alguna cosa així, get on your knees.
Vinga, el Teddy Bautista.
Sí, del Teddy Bautista, era del grup dels Canàrius, i la traducció era Ponte de Rodillas. Després explicaré per què d'aquesta cançó. El perquè és que en aquesta època ja devia tindre algun any més, i aquestes eren les cançons d'una cosa que segurament ara ja, no segurament, segur, ara ja no es porta, que eren els guateques. Per tant, amb aquell tocadiscos portàtil que m'havia regalat el meu padrí, les tardes dels diumenges, i amb les xiques forasteres, no amb les de casa, val, anàvem a algun lloc, preníem el tocadiscos, uns quants discos que havíem comprat als companys, i passàvem la tarda escoltant i ballant, que jo normalment era el que usava els discos, vull dir, poc. Després, si vols, entrem
amb el tema de olla barrejada, perquè això va ser... Bueno, recordem també l'època que era una època, doncs, grisota, no?
Sí, és una època grisa, però per a mi és una de les millors èpoques de la meva vida. I penso que jo, si vinc d'algun lloc, a part d'un silenci, una cançó que escoltarem després, vinc de l'olla barrejada, eh? I és un abans i un després.
I llavors aquí a l'Espluga va aparèixer mossèn Placín, que va dinamitzar moltes coses, i potser de les primeres que va ser, que quan va arribar devia ser l'olla barrejada, que tota una colla de joves...
Bé, mossèn Placín va saber reunir una colla de gent jove que tenia ganes de fer alguna cosa més els diumenges a la tarda, i la va reunir la primera vegada amb, com a excusa, amb una castanyada. A partir d'allí sé que van fer una cosa divertidíssima, que era que cada un s'apuntava les coses que li agradaria fer, no? I entre altres coses, una d'elles va ser muntar un grup de folk, l'Olla Barrejada. L'Olla Barrejada, en definitiva, és la mare de tot el que més. És la mare i el pare de l'agrupament, del centre excursionista, i segurament que deu ser una rebesàvia de la ràdio, també.
Possiblement,
no?
Possiblement, que tot vingui de la mateixa soca.
Segurament.
I llavors, bueno, llavors, clar, l'Olla Barrejada, fem un grup de folk, però unes nocions de música tenim que bé. El Xavier Morgades el tenia, el
Lluís Terès... L'Olla Barrejada era una colla de gent que no hi entenien del tot, però hi entenien una mica, sobretot el Xavier Morgades, però vam tindre un parell de persones, una d'elles ja no hi és, ens ha deixat, que és el Pep Estivill. El Pep i el Quico Estivill eren gent que dominava el fet de tocar la guitarra. Ells, d'alguna manera, en van ensenyar el Lluís Terès i li van fer agafar, segurament, l'afició, la primera afició al Xavier Morgades, i a partir d'aquí ens vam embarcar amb el grup de folk de l'Olla Barrejada, la part que només ens dedicàvem a cantar. Això què feia? Que ens reuníssim allà. Al reunir-nos allà, vam agafar una cosa que és el meu tocadiscos que tenia a casa i que no el podia escoltar en condicions, perquè a casa no es podia escoltar música forta, el vam traslladar de lloc. El vam passar cap a la sala parroquial i allí vam escoltar música de l'Olla Barrejada, música folk, Esquirols, Falsterbo, Raimon, Lluís Llach, tota la pesca, tota la nova cançó. I jo em cuidava també d'anar fent aportacions de música d'un altre tipus que no era l'habitual del lloc.
Teniu alguna cosa per il·lustrar això?
Tindríem una cosa per il·lustrar això. Jo penso que una d'elles, una de les que hi ha aquí, seria la de Jo vinc d'un silenci. És una cançó de Raimon, però més que res perquè tu has parlat d'una època fosca.
Sí.
I és una cançó que quan la vaig sentir per primera vegada vaig dir, veus, jo vinc d'aquí, no? D'aquí on diu el Raimon.
Perquè estem parlant de finals dels 60,
estem
principis...
final de finals dels 60, final 60-70, del 60 cap al sí. 70.
Antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
Dic que mossèn Palacina és una mica el pare i la mare de tot un grup de gent que tu coneixes segurament molt bé aquí a l'Espluga. Aquesta cançó que he posat parlava de Jo vinc d'un silenci, no? I ara ho comentava amb el micròfon tancat. Eren cançons que d'alguna manera deien allò que nosaltres, en aquell temps, pensàvem i no sabíem dir. La cançó que escoltarem tot seguit, que és Escola de Ribera, de l'Ovidi Montllor, està també en aquesta mateixa línia. Després ja parlarem d'altres coses, però aquestes van servir més que res, jo diria que per prendre consciència de qui érem, d'on veníem i allà on calia anar.
Però sonava estrany, sonava un llenguatge molt complicat, que et demanava un esforç entendre-ho, i de vegades costava entendre, perquè la música que se sentia en aquells moments a l'estat espanyol, doncs, eren de banyadors, de maletes, d'anem a la platja...
Los fallos, los mismos...
I no sé, era tot una cosa molt, molt simple que, i digerible, no? I això, clar, et demanava un esforç. I, bueno, doncs
el lloc de recolliment que ens permetia la sala parroquial, igual com ens servia per escoltar alguna altra cosa, servia per escoltar coses com aquesta, i veuràs quan l'escoltis aquesta, que segurament la recordaràs, i a més la lletra és clara, clara.
Doncs anem-hi.
La suma era 2 + 2, el resultat era 4. La pregunta era qui és, la resposta era Déu, la consigna era pàtria, la resposta aixeca el braç. La classe era a 9, el mestre era a 10. El vàter era al fons, la merda era l'entrada, els amics érem tots, els enemics érem tots, els diplomes eren grocs, els diplomats eren verds, el Crist era de fusta, els cristians de cartró, els pupitres eren bruts, els que sèiem eren pobres, la regla era per la mà era per tancar-la, el castig era sever. El castigat era fora. La missa era molt sèria, els assistents no ho sabien, el capellà era vell, els nens tampoc no ho sabien, els corredors eren llargs, els que corrien fugien, el rellotge era bonic, les hores eren llargues, l'ensenyança era com era, els ensenyats el que som. L'ensenyança era com era, els ensenyats el que som, ni menys ni més que el que som. Ni més ni menys que el que som. Mestres, Crist i capellà, pupitres, companys i llibres, merda, infància, fe i tendresa, el temps, la por i l'estima, tot perdut per sempre. Tot perdut per sempre. El resultat era un, la jugada era perfecta. El resultat era un, la jugada era perfecta. El resultat era un, la jugada era perfecta.
Escola de Ribera, gràcies. Ha sigut una aportació molt bona. No, jo no la desconeixia, aquesta cançó. No. L'Ovidi...
L'Ovidi era l'Ovidi. I aquesta era una d'aquelles cançons que jo, que sóc un... era un nen d'una escola com aquestes, vull dir, li va fer pensar en tot el que havia viscut quan hi anava, i li va fer veure que havíem d'anar cap a un altre lloc, no? Que havíem d'anar cap a... que havíem de tirar endavant, val? Però servia per això, per situar-te i per fer-te prendre consciència. Després van venir d'altres coses, no? Després va venir, no sé si tu recordes això, Cultura en Ruta, saps de què parlo?
Sí, uns camions que aparcats aquí del casal.
Uns camions que estaven aparcats aquí del casal i que van ser el lloc on vam poder començar a aconseguir música, però música catalana, música feta aquí, però ja una mica diferent, val? Una música que no eren aquesta gent que feien cançons sèries. També ho eren, serioses, les cançons. També deien coses, i algunes d'elles eren com les que deies tu abans, que costava més d'entendre exactament què volien dir, però sí que volien dir alguna cosa.
Tot i amb això, tot aquest moment de la nostra història, com que cantar en català no era habitual, almenys de cop i volta jo vaig sentir català i em va semblar dir, ospa, també es pot fer això. Em semblava que, doncs, que no es podia fer, que bueno, el català no tenia prou, no sé, que hi havia alguna cosa que no podia funcionar amb la música, i resulta que sí, que era un mal entès que tenia jo.
Sí, es pot cantar. El que passa és que al començament la música en català era música, bàsicament música, tret d'alguns grupets que es van dedicar a fer les mateixes cançons que feien els altres, com la que hem sentit primer, La Casa del Sol Naixent, i d'altres cançons les van passar, diguem, les van versionar en català. Paral·lelament amb això va sortir tot un munt de gent que el que va voler dir van ser quatre veritats en català, que va ser la cançó Protesta, i d'allí el Raimon, el Serrat potser no tant, el Pi de la Serra, l'Ovidi Montlló, més tard el Llach, bé, la gent sí, de la nova cançó, no?
En contingut, lletra en contingut.
Un dels meus admirats de l'època, encara ho és ara, i crec que és una de les persones més genials que hi ha hagut dins de la música, i que va fer un disc que segurament no se superarà o costarà molt de superar, un disc que eren dos en realitat, és Pau Riba. Pau Riba, i els discs de què parlo és Dioptria 1 i Dioptria 2. Penso que és una obra mestra, una d'aquelles obres que no repetirà. Però a mi del Pau Riba en posarem una d'aquest disc, d'aquest doble disc, però posarem una que estava amb el primer LP eren discos de llarga durada, que vaig comprar justament el camió de Cultura en Ruta, i que estava format per una sèrie de gent d'aquí del país, ja, gent catalana que feia música. Hi havia una cançó importantíssima també per mi, però que avui no l'escoltarem, que és Qualsevol nit pot sortir el sol. I n'hi havia una altra, que és la que ara m'us posarà el Jordi, que se'n deia El matí just a trenc d'alba. aquesta cançó és del Pau Riba, i quan jo feia un recull de cançons d'aquelles que m'agraden, aquesta sempre, sempre, sempre li poso. No té res d'especial. Per mi sí.
Per tu sí.
La primera que hem sentit és aquesta, El matí just a trenc d'alba, i aquesta, que és Sinfonia número 7 amb colors, és una d'aquelles que quan ens ajuntem amb el Ramon Amigó, per exemple, que també li agrada el Pau Riba, tot i que és d'una altra generació,
sí.
Però la música traspassa generacions, traspassa fronteres, aquesta és una d'aquelles que no hi falta mai.
Aquesta peça és de dioptria, també?
Aquesta peça és una de les... És una cara sencera d'un... del segon, em penso que és del dioptria 2, aquesta.
Val. O sigui, això ocupava tot una cara.
Tot una cara, no? Sí, sí. Pau Ribà és dels primers que va tindre
que
els pebrots de trencar motllos i de fer aquest disc, concretament, hi ha dos cançons. Una és tot una cara i l'altra és tot una altra cara.
Val, i és com, com aquelles músiques doncs, que escoltàvem dels grups anglesos que t'agafaven, bueno, que sortien dels 3 minuts, 3 minuts i mig, no, agafaven tot una cara...
Sí, sí.
Una altra cosa, ara que estem en l'època del vinil, o del,
sí, sí,
dels LPs, no?
Del
les portades, aquelles caràtoles que hi havia, allò era fantàstic, perquè ja era una obra d'art en si la portada, el disseny.
Era molt bonic, perquè és el que acabes de dir, no? Era una obra d'art en si. Quan tu compraves un disc d'aquells, el disseny de la carpeta ja era una cosa especial que també li donava valor afegit al disc. Però a més, amb el cas del que estem parlant, el disc del Pau Riba era un disc i un llibre. Ell n'ha fet molts d'aquests així, no? Era un disc i un llibre, una d'aquelles coses que quan s'ha perdut el vinil, tot i que ara diuen que torna, però en perdre's el vinil, això es va perdre. Jo conservo, dec tins encara una col·lecció, deu ser entre els 600 i 700 vinils, i veure un disc d'aquells amb les lletres de les cançons i totes aquestes coses no té res a veure amb els CDs que van vindre després i, evidentment, amb el que... Clar, el que escoltem, amb el que veiem ara.
Clar, la dimensió d'un disc, d'un LP, doncs donava per això, per recrear-s'hi, bueno, per omplir-ho de cosa interessant, no? Hi ha caràtules fantàstiques que són verdaderes obres d'art. Deixes escoltant en vinil? O sigui per qualitat o per nostàlgia?
És un problema de... No escolto, no el tinc, no tinc muntat el tocadiscos, tot i que el tocadisc s'hauria de dir, no? Però jo diré tocadiscos moltes vegades, vull dir que no passarà res. No el tinc instal·lat a casa per una qüestió d'espai i segurament per disseny. Però de tant en tant, com que el plat encara funciona, agafo el plat, el connecto, i de tant en tant encara escolto. Avui dia és que hi ha moltes facilitats. Una d'elles és la descoberta del Spotify, no? Que aquí hi vas a buscar qualsevol cosa que vols en un moment donat i ho poses. Jo sempre tinc el pensament que així que em faci gran i quan em jubili, recuperaré d'alguna manera un espai. Són molts espais que em penso que demano a casa meva i un d'aquests serà per tornar a posar el tocadisc, no? El plat, eh? I poder tornar a escoltar vinils dels que tinc.
Perquè també hi ha diferents maneres d'escoltar música. Un és això, d'aquesta manera amb l'Spotify, que ho fas amb l'ordinador, el so no és el mateix, amb un altaveu de més qualitat o...
No, jo sempre dic que si una de cosa hem perdut qualitat de so. Val? Ens hem acostumat, tot i que aquests aparellets petits que tenim ara donen, pel que són, donen un so bastant bo, res a veure amb el so que teníem amb el vinil ni el que teníem amb els CDs. Vull dir, tot el descobriment de l'MP3, de tots aquests nous formats que hi ha i els engendres que hi ha per escoltar-ho, vull dir que estan molt bé perquè donen immediatès i quan dius, vull sentir això i pam, ho tens allí en aquell moment, això està molt bé, però la gent s'ha acostumat a perdre qualitat d'oïda, perdre qualitat musical, no? Jo d'això n'estic convençut. I la llàstima és que els hi serà difícil, si no fan la prova, si no els portem en una sala d'aquelles d'audició. Abans, quan t'anaves a comprar, jo no sé si tu vas provar, quan t'anaves a comprar un tocadiscos, que era doncs una cadena, no, amb els seus altaveus, et feien entrar en una mena d'espai insonoritzat, com aquí on estem ara, com a l'emissora, i et provaven els aparells allà dintre. Sí, ara no, això ja... I deu ser encara, no?
Possiblement.
Però ja no s'utilitza, això.
S'estila, això. T'anava a dir, una altra manera d'escoltar música és en concerts, en directe. Tu, Sònic, has anat a molts concerts d'aquestos, de grups de renom, no sé, ja penso en un Pink Floyd, en un...
Sí, jo m'ha agradat, i encara m'agradaria ara anar, i de tant en tant encara em vaig a escoltar algun, no? I vaig d'alguna manera perquè les meves filles, la Tere i la Laia, deuen haver heretat part d'aquesta afició per la música, i amb elles els agrada, i alguna vegada elles em serveixen o són l'excusa per anar a un concert, que si he d'anar jo pel meu compte, em costa més d'anar-hi perquè m'hi trobo a vegades estrany, no pel que escolto, sinó més pels que m'envolten o m'acompanyen, no? I tot i que no ho soc, una persona vergonyosa, a vegades em trobo que...
Com a desubicat.
I després, per una cosa important, perquè a vegades el preu per anar a un concert d'aquests em sembla exagerat.
Sí, bueno, això...
Això fa que no... Però sí, he anat a veure els de la meva època, per descomptat, i els d'ara.
Que és una altra manera d'escoltar música, no?
Exacte.
Perquè normalment escoltes música d'una manera més per tu mateix, més sol, i en canvi no, és una altra història.
Sí, el que passa
anar
que...
Anar a un concert...
Quan vas a un concert, el que t'agrada és escoltar... Ja va bé que soni això. Ja va bé, o sigui, en un concert el que t'agrada és escoltar el mateix que escoltes amb els discos,
sí.
Val? Per exemple, és molt bo anar en un concert a l'època de Led Zeppelin, i escoltar això que ens ha posat el Jordi ara. Puja.
Posa el Jimmy Page, home.
De Llandero'm abans, escoltant a la sala parroquial cançons aquelles que escoltàvem aleshores, jo de tant en tant els hi portava algun altre tipus de música. Una d'elles era aquesta, no? Era aquesta que escoltàvem ara.
Aquests grups britànics.
Sí,
que bueno, que era una obertura de finestres i d'aire nou que...
Res a veure amb el que teníem aquí a l'època, no?
Sí. Bueno, jo aquí ho recordo, no? I per això ets un referent amb aquest, això musical, perquè vaig sentir coses que dius, ostres, això és possible que existeixi, no? Un Jethro Tull, un...
Mira, que
un Pink Floyd.
D'aquest, un Jethro Tull no l'hi he posat, i també seria... És que a mi, quan em vas dir, escull, no hi ha res més difícil que escollir 12, 15 cançons, perquè a mi em costa. Jo no en tinc, de cançons que diguin preferides, no? O sigui, en tinc... Aquí n'hi ha poques de moltes, no? I esclar, Jethro Tull, que per cert, l'any passat vaig tindre el goig, gràcies a una convidada de la Laia, d'anar-los a escoltar a Barcelona al cap dels anys. Jethro Tull va ser el primer concert d'un grup britànic d'aquests guais que vaig... el que vaig assistir personalment.
Sí.
I feia molts anys que no els havia tornat a veure, i sé que cada any, em penso que cada any venen, i l'any passat ens ho van fer vindre bé, un dia que va ploure moltíssim, però que malgrat això ells van fer tota l'actuació després, i va ser genial, no? Genial.
Què t'aporta la música, Pep?
Mira, a mi la música em serveix per quasi tot. La música em serveix per cuinar, em serveix per desconnectar, em serveix per pensar, val? Em serveix... per exemple, hi ha una cosa que m'encanta, que és agafar la bicicleta. Si vaig sol, algunes vegades vaig acompanyat, però moltes vegades vaig sol, anàvem cap a la muntanya, posàvem uns auriculars, que potser no s'hauria de fer, però sí, a la muntanya no trobes cotxes que t'atropellin, val? Quan arribo a la carretera desconnecto.
No donem consells, però...
No, això ho faig. I aleshores me'n vaig a fer una volteta de dues hores i mitja, escoltant música. I al mateix moment que escolto música i que em serveix per pedalar el ritme de la música que escolto, ara més lent, ara més ràpid, em serveix per anar pensant en coses que segurament després escriuré, coses que he de fer, coses que penso, reflexions, parides mentals que en sec em dona per pensar i després escriure, no? I després em serveix per treballar. A mi la música m'acompanya treballant. M'aïlla de tot lo demés i em deixa estar concentrat amb el que estic fent. Evidentment, hi ha una mena de música per cada moment. Aquesta que escoltem ara per treballar
pues no.
No serviria massa, no?
Sí, sí, sí. Què tens pensat per després?
Bé, el de Pink Floyd. Va.
Mira, ara et volia preguntar la teva opinió sobre l'educació musical a les escoles. Què et sembla això? Imprescindible? Innegociable? Que no...
Jo diria que és imprescindible, innegociable. Vull dir, hi ha d'haver educació musical. El que passa que si només és a l'escola i a casa no hi és, com amb tot lo de l'escola, anem perduts, val? Jo he conegut gent que han tingut educació musical a l'escola, però que desconeixen musicalment parlant moltes coses, no? Per tant, jo penso que hi ha de ser a l'escola, és evident, és important que sigui, però si no va acompanyada de què a casa mamin d'alguna manera els fills, igual que mamen a la seva època, escoltin música, costa de que hi hagi... Et pot agradar, et pot saltar la xispeta, no? El meu cas, per exemple, a casa la música no era una cosa que... I a mi m'ha agradat molt. Però si volem... S'ha de donar llibertat, no? Hi ha una cançó que ja no donarà temps a escoltar-la, però que parlava d'això, que és Ensenya als fills. És una cançó de Crosby, Stills, Nash. La deixarem per un altre... No deixarem per un altre moment perquè n'hi haurà temps, no? Però jo penso que és important a l'escola, però també és important a casa, com amb tot.
Sí, no, jo el que volia dir...
És que m'enrotllo, jo tinc tendència a enrotllar,
eh? Sí, el que volia dir era això, que la música jo crec que agrada a tothom, però cadascú, i això ho podeu anirem anant veient, si anem anant fent més...
Jo discreparia una mica d'això que dius tu. Jo crec que hi ha gent que sent música i hi ha gent que escolta música. Els que escolten música els agrada la música, els que en senten no els agrada.
Bé, doncs està bé.
Això és una d'aquelles coses que segurament l'he pensat anant amb bici, eh?
Doncs anem anant tancant amb... A què ens poses ara?
Jo suposo, no ho diré, és... Quan vaig fer l'Emili, a mi ja m'agradava la música, però quan vaig fer l'Emili va haver un company de l'Emili al qual no li agrairé mai el que em va ensenyar, vull dir, el que em va descobrir. I em va descobrir Pink Floyd. Ho va fer amb un disc que no sé si el pronunciaré bé, que es deia Atom Heart Mother. Hòstia. Que no és el que ara escoltarem, però que em va fer aficionar a la música de Pink Floyd, i de Pink Floyd després vaig tornar a la música clàssica, que avui tampoc no la tocarem. Però una de les cançons que més m'ha agradat, de les peces que més m'ha agradat de Pink Floyd, i que segur agrada molta gent i la coneix tothom, és aquesta.
Permet, Atom Heart Mother que deies, la torno a escoltar i em segueix agradant. Mira, no passa sempre. De vegades escoltes una música, no sé, que tens 14 o 15 anys i l'escoltes ara i dius, per favor, amb aquesta...
Però fixa't que amb aquesta cançó et passaria una mica mateix, si m'ho reconeixes, com amb allò que em deies de les lletres de les cançons en català. Que tu l'escoltes i t'agrada, però l'escolta la gent que sent música i no li agrada.
Clar.
mercifully.
Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
Yeah, yeah.
No, it is it.
I'm sure of it.
Era el començament, aquest començament tan, tan maco del Wish You Were Here, no? Bueno, això és català, és anglès, sí, del carrer Sant Antoni.
Català-anglès, no? Català-anglès.
Sí. Que deixa, val, que s'acaba el temps. I bueno, s'ha fet curt, clar, és que parlant de música se'ns podria... Sí. Passa el temps d'això. Pep Torres, moltes gràcies, molt agraït per inaugurar aquest programa.
Gràcies a tu per convidar.
Per haver vingut. Jordi Saumell, moltes gràcies. No t'ho hem posat fàcil, no? Les peces han sigut així... Bueno, ho millorarem. Moltes gràcies a tothom i fins la setmana que ve. Adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau.
Són les 9. Notícies en xarxa.
Bona nit, us parlem Pere Sanz i Didac Alcántara. El ministre d'Educació, José Ignacio